A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, 3:15 de 11 del matí. Continuem aquesta segona hora de la cel obert d'avui dilluns 1 de juliol. Sembla mentida que sigui 1 de juliol avui. Doncs això, fa una estona hem mirat, havien caigut 8 litres, han caigut més, perquè Òscar Estorbe ens ha vingut mullat. I per tant, anava a dir, Òscar Estorbe, bon dia, president del Gremi d'Hostaleria.
Bon dia.
I sembla mentida que sigui 1 de juliol avui.
Sí, el temps està una mica boig, però bueno... Però bé que plogui, no? Potser,
sí, no
el juliol seria el seu, però bueno, ja està bé.
Mira, doncs podem començar una miqueta per aquí. Clar, ens feien patir molt durant l'hivern i durant el principi de la primavera. Doncs com ens afectarien les restriccions? Ara, doncs bé, ens ha tocat la loteria i hem tingut una pluja afortunada que ens fa encarar, entenc, la temporada turística d'una altra manera.
Bé, aquí el món que estem, les coses van molt ràpid, no? Sembla que fa 4 dies parlàvem de veure què passaria amb les restriccions i ara ja ens hem oblidat, no? Ara, gràcies a Déu, amb les pluges que han caigut, doncs sembla que ja ningú se n'en recorda, no? I ara estem més patint de que no plogui massa, no? Ah. Vull dir, això va canviant cada dia.
Sí, i que no plogui quan no ha de ploure, però bé, és igual, és millor que plogui que no plogui. Clar, quan s'estava plantejant què passaria amb les restriccions, es van apuntar una sèrie fins i tot d'idees, clar, per exemple, per poder mantenir les piscines dels establiments hotelers obertes. Es va fer algun pas més? És a dir, s'ha previst que això pot tornar a passar i que, per tant, doncs, d'una manera o d'una altra, algú haurà de plantejar que en el futur doncs, el model actual haurà de canviar una mica?
Moltes empreses privades ho hem pensat, hem previst, la gestió dels plans B és el nostre dia a dia, no? Uh-huh. El que no estem tan segurs és de si això també afecta les institucions i també hauran previst ara sí què passarà si torna a aquesta situació, no? Però sí que hem mirat solucions com desalinitzadores, com canvis en els sistemes de, bueno, els filtres de piscina perquè sigui adient omplir-les amb aigua de mar. Hi ha molts establiments, fins i tot aquí a Sitges també són molts, que hem canviat ja la gespa per gespa artificial. Bueno, s'han pres una sèrie de mesures que, si no passa, doncs benvingut sigui, però que si torna a passar una situació de sequera com la d'ara, doncs patim, però patim una miqueta menys.
Que no s'hagin d'improvisar plans d'emergència com s'estava parlant aquest any.
El tema és que, si no estem preparats també a nivell institucional, doncs moltes de les mesures que es volen prendre des de l'àmbit privat, doncs tampoc es poden per una legislació que no ho permet o per unes restriccions que tampoc ens deixen, no? És l'exemple més clar. És aquest que ha passat amb la desalinitzadora famosa de Lloret de Mar, que sí que van decidir comprar-la i després s'han topat amb una sèrie d'obstacles administratius i burocràtics que ho han complicat molt, no?
Fins a on coneixeu com a president que sou del Gremi d'Hostaleria. Les administracions s'han posat les piles o diguem que sentim molta declaració i poca intenció cap al canvi legislatiu necessari.
Jo que venia avui a parlar del turisme,
sempre acaba criticant.
No ho sé.
Parlant de les administracions en general, perquè ja sabem que hi ha coses que depenen de l'Ajuntament, hi ha coses que depenen de la Generalitat, hi ha coses que depenen de l'Estat, hi ha coses
correcte,
que depenen d'Europa, és a dir que...
Això és
parlem en genèric.
Un dels petits drames és aquest, no? Que al final tot depèn de moltes administracions i això complica molt les coses, no? Sí que hem estat en contacte, per exemple, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, i el comentari sempre és el mateix, no? Que està costant molt que vagin més enllà de les declaracions i més en una situació, com bé saps, de canvi o possible canvi de govern a Catalunya. Estem ara pendents de si es forma el govern o si tornem a eleccions, etcètera, i suposo que tot això és un justificant més per aturar el dia a dia, no? O si més no, en una part.
Entenc que la incertesa no és bona. I per tant, diguem, des de les associacions empresarials tampoc els agrada aquesta incertesa.
Bueno, el millor sempre és tenir governs que estiguin operatius i treballant i fer el que toca, no? Quan estem aquí parlant tanta estona de com es forma, si hi ha eleccions, si no hi ha eleccions, Aquí a Sitges coneixem el tema molt bé, no? Ara parlàvem i ara sembla que a Catalunya també ens està passant una mica el mateix. Llavors, l'ideal fora un govern ja fort, tant local com a Catalunya, i que això es posin a treballar. I, bueno, i ara que tenim la sort de tenir aigua i tenir els pantans bé, doncs es treballa amb menys pressió, però no amb menys urgència.
Exacte, és a dir, s'ha de preveure que doncs, això probablement un dia o altre tornarà a passar, perquè doncs, el canvi climàtic, contra això sí que no hi podem fer-hi res.
Ens està dient, no? L'estadística i la història ens està dient que això són situacions que es van repetint i cada vegada més sovint, no? O sigui que no trigarem segurament a tornar a veure unes situacions i esperem que estiguem millor preparats.
Ara anirem a la sorra i a les platges, però, diguem, com hem vingut a parlar de turisme, d'entrada, com es planteja la temporada, la temporada del 2024? Hem llegit algunes estadístiques en què, doncs, superat l'entrebanc de la pandèmia, probablement el 2024 ja serà el primer any en què gairebé podem superar fins i tot el prepandèmia, els números del prepandèmia. És cert això? O...
Bé, a nivell d'ingressos aquí a Sitges ja s'havia superat a nivell prepandèmia.
D'acord.
És a dir, a nivell pues, altres, no, més global o tal, aquí sempre diem, no, que som una petita illa, no, per lo bo i per lo dolent. I ja que afortunadament els passats anys han estat bons, els darrers anys han estat bons, i bueno, estan ajudant a superar el forat que va ser un bon sot que va deixar de la pandèmia, no? Aquest any es torna encara amb bones perspectives, portem 6 mesos on sobretot el turisme corporatiu i el turisme convencions ha ajudat molt. Ara veurem com respon o com segueix responent el turisme vacacional. Sí que és veritat que hi ha alguns indicadors que no teníem anys anteriors, de que sembla que hi ha un petit fre en aquest segment, tot i que tenim bones perspectives, fre, perquè també és cert que des dels establiments s'està apostant per una pujada de preus i de qualitat, no? com sempre hem fet aquí a Sitges, i això bueno, en la situació actual també costa una mica més, no? Intentem anar pues, on sempre anem, no? Intentem evitar una mica la massificació i anar una mica cap al turisme aquell que diuen de qualitat, que ningú sabem molt bé com els vol definir, però sí, aquesta és una mica la idea, i això està fent també pues, bueno, que aquesta petita dificultat estigui. Hi ha alguns indicadors que ens fan pensar que potser és una mica més complicat, no? Els restaurants, per exemple, aquest mes de juny pues, han patit una mica més que altres temporades. No vull dir que no hagi estat bo, però s'ha notat. Apartaments turístics, bueno, pues, està ja sent una miqueta més complicat. Per banda, l'oci nocturn sembla que està en uns nivells una mica superiors a l'any passat, tot i que l'any passat no va ser gaire bo per ells. En aquella incertesa d'inici de temporada que esperem que acabi bé, no?
Tanmateix, a veure, hi ha això, enquesta peu de carrer, no l'hem feta, però es veu molta gent a Sitges, hi ha molta gent de fora que passeja per Sitges, és a dir, que Sitges continua estant ple de gent, i si Sitges està ple de gent, entenc que molta d'aquesta gent, més enllà del viatge organitzat que deixa la gent i torna a emportar-se-la, que això també existeix, però hi ha molta gent allotjada a Sitges, entenc.
Bueno, un dels grans reptes de Sitges és aquest, no? Precisament, és a dir, que la quantitat de gent que visita el municipi sigui també una gent que deixa el municipi allò que entreu, no? Una mica també, o aquell desgast, si volem dir-ho així, que també en fa, no? I aquí és on una mica s'ha de mirar pues, les dues bandes, no? No només la quantitat de gent, sinó una mica el retorn d'aquesta gent en els negocis locals, no? En el comerç, en la restauració, en l'allotjament, etc. No? Quanta gent va i torna en el mateix dia, quanta gent es queda allotjada, etc. No? Encara és molt aviat per poder parlar de com serà aquest any, però si tornéssim a agafar les gravacions dels últims 20 anys en aquesta època, segurament el comentari sempre seria el mateix. No? Ui, es veu molta gent pel carrer.
Es veu molta gent. És que es veu molta gent
es veu, pel carrer. Bueno, si en un municipi costaner i turístic no es veu molta gent pel carrer,
apaga i vámonos.
De juliol, sí. Apaga i vámonos. No? Això segurament ho comenten tots els municipis costaners de Catalunya. No?
Tot i això, clar, hi ha molta gent. Anava a dir, està correctament dimensionat el municipi en tant de capacitat d'acollida, és a dir, de places per poder acollir la gent que ve, o la gent es queda fora? Com...
Bueno, això és un tema que té moltes arestes, no? És a dir, quan parlem de dimensionament hem de també pensar que el municipi no només turísticament està creixent, no? Estem vivint una transformació molt important, que no sé ara exactament la xifra, però d'un creixement segurament de nombres entorn d'un 50% de la capacitat habitacional de Sitges, de la població, no? És a dir, jo he escoltat, no sé, vosaltres teniu les dades millor que jo segurament, però he escoltat que la previsió és que passem dels 30.000 habitants arribem a prop dels 50.000 en els propers anys, no? Això és un repte per qualsevol municipi, no? Doblar pràcticament la seva població estable, doncs ja no parlem del nombre de visitants, parlem del nombre. Llavors, clar, si estem dient que no volem créixer com a municipi, però resulta que creixem des d'un punt de vista de població, això, aquesta combinatòria, de vegades els serveis que del municipi els usen tant els nostres visitants com les persones que viuen aquí, no? Com s'ajusta tot això, no? És a dir, nosaltres fa molt de temps que estem apostant per aquella solució, que també aquí, quan venim a parlar aquí, sempre són coses que hem parlat moltes vegades,
sí,
no?
Sí, sí.
Aquella solució que dèiem, no? D'un gran aparcament a l'entrada del municipi, amb llançadores cap al centre, fer un centre més peatonal, més amable pels visitants i pels locals, però clar, amb possibilitat de que la gent es pugui desplaçar, no? I en dies com avui, que plou molt, o en dies que estem a 40 graus a l'ombra, doncs anar caminant des de Campell fins la Fregata, doncs segurament gent jove ho farà, a disgust, però ho farà, però no tothom té ni fins i tot aquesta capacitat de fer-ho, no? Llavors, clar, quan s'afronta un creixement, no només des d'un punt de vista turístic, sinó habitacional o poblacional, i no es fa gaire cosa per gestionar-ho, això provoca problemes, no? I des d'un punt de vista turístic, pensa que les places de Sitges no han augmentat en els darrers molts anys.
Places llavors, d'aparcament, voleu dir?
No, places de llits.
Places de llits, d'acord.
No han augmentat, és a dir, no podem dir que, o han augmentat molt poc en els darrers anys, no? Llavors no podem dir que aquest creixement sigui en places hoteleres o d'apartaments, no? Una altra cosa que també fa molt de temps que podríem parlar és de l'allotjament il·legal. No? És a dir, aquí quantes places n'hi ha? Pues, les estadístiques n'hi ha molt variopintes i de molts tipus, no? Però és evident que n'hi ha molt. No?
Què us sembla, encara que ho hem vist de lluny, però què us sembla la mesura que ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona precisament sobre aquesta qüestió de deixar de donar llicències i fins i tot deixar caducar les llicències d'apartaments turístics, no de il·legals ni de legals, d'apartaments turístics?
Bé, em sembla una mica com allò de sempre, no? És difícil fer la feina, llavors tirem pel camí més fàcil, no? Que és prohibir. Llavors, jo trobo molt correcte que un municipi decideixi no augmentar el nombre de places turístiques. És una visió de l'Ajuntament de Torn i molt respectable, no? Pots estar d'acord, pots estar en contra, però és una visió raonable. Una altra cosa és que prohibeixis aquells que ja tenen la seva llicència, que han treballat en molts casos per tenir-la, que han fet inversions per tenir-la, i de sobte els dius, no, l'anul·laré. Això fins i tot ja veurem, no? Perquè això naturalment s'ha recorregut i veurem això com acaba, no? Perquè jo crec que és un tema, bueno, de prou entitat com per no dir que està bé des d'un punt inicial, no? Però torno a dir el mateix, és a dir, si contem el nombre de places turístiques amb llicència que paguen els seus impostos i de més, tant a Sitges com a Barcelona com a qualsevol municipi, i contem les que no són legals, segurament només reduint les legals tindríem una actuació prou bona
com il·legals.
Les il·legals, perdona, tindríem una actuació prou bona com per no haver de plantejar aquest tipus de mesures, no? Ara, és molt difícil, és el que ens diuen aquí quan ens parlen d'això o dels multes, no? Que ens han arribat a dir, no, és que multem els establiments que esteu registrats perquè els altres no els podem muntar perquè no sabem qui són. I clar, llavors mires així, no? T'encongeixes d'espatlles i dius, bueno, pues, què hem de fer, no? Però no sembla gens raonable.
Enteneu, per tant, que l'administració mostra un cert grau d'incapacitat per perseguir determinat tipus de doncs això, de conducta o obertament il·legal, com per exemple, doncs això,
tenim... Ho diuen obertament, no? No és que ho mostris, que ho diuen obertament que són incapaços. Llavors, com són incapaços, resulta que llavors prohibim els que també són legals, paguen els seus impostos i han treballat per tenir-ho.
Que us fa patir que una mesura així arribi a Sitges?
Bueno, a Sitges ja ens han arribat tantes mesures i de tant tipus que serà una més. Vull dir, aquí ja tenim experiència en lidiar amb idees variopintes, també.
Ho plantejaré d'una altra manera. S'ha comentat en algun for?
A mi no em consta.
D'acord.
No em consta,
no, pregunto, eh?
Però és evident que en els darrers anys, diguéssim, la relació del consistori amb el turisme, segurament podríem no qualificar-la com adient, no? Esperem que això, doncs, a poc a poc vagi endreçant-se. Han estat uns anys de molts nervis per tothom, entre altres coses per la pandèmia també, i bueno, i també per el que hem dit sempre, no? Governs una mica fluixos que han de fer doncs, tot tipus de pactes, que és molt democràtic i està molt bé, però que això condiciona també l'avanç de les coses, no? Esperem que a poc això vagi redreçant-se i podem sumar tots, no?
En l'últim sopar, l'última nit del turisme, que abans es deia el sopar de la Gremiat, en l'última nit del turisme, Òscar Estover doncs, donava un cert vot de confiança al govern municipal, dient, em sembla que feia referència a uns brots verds o una cosa així. S'han estabilitzat o s'han pensit aquests brots?
Ni una cosa ni l'altra.
Bé.
Portem un any que...
El camí al mig.
Portem un any que, la veritat, i dissortadament per les persones que estan involucrades en tot el tema que està passant a l'Ajuntament, doncs estem pendents de moltes coses, però segurament no d'avançar, no? Uh-huh. Entre això i els canvis del consistori, regidors que marxen, regidors que venen, la sensació és una mica de que ha passat un any sense gaire... ni per a bien ni per a mal, no? És a dir, hem perdut, entre cometes, un any que en la situació que veníem, que potser el que es anava fent anava en contra, doncs segurament és millor perdre el que seguir anant en contra, no? Bueno, ara es torna a parlar una mica, no? De que a veure si s'estabilitza una mica la cosa a nivell de regidors, sembla que volen fer uns entrar, uns... Bueno, no sé, el que sigui, però a veure si comencem a avançar una mica.
Hi ha algun tipus de fil directe entre el gremi i el consistori?
El gremi sempre té fil directe amb el consistori i afortunadament hi hagi qui hi hagi al govern local, aquest fil no es perd. Una altra cosa és que aquest fil serveixi per avançar o no, no? Però jo crec que el mínim entre les persones és mantenir la correcció i poder parlar, no? Després, si parlar no arriba enlloc, doncs no arriba enlloc, no? Però sí, parlar, parlem.
Parla.
Una altra cosa és que serveixi, no? I quan es parla molt i no serveix, doncs de vegades hem de dir, escolta, parlem d'una altra cosa, perquè aquí no té sentit, no? I ara, doncs, últimament, el que va passar també amb el tema, per exemple, de la taula del litoral, no? Vull dir, parlem, però si no s'avança, doncs, escolta, potser que perdem el temps en una altra cosa, no?
Doncs vinga, hem arribat a la sorra. Taula del litoral.
T'ho he posat votant, com es diu.
Sí, no, perfecte, ja feu el camí per on havíem de fer-lo. Taula del litoral. El gremi va accedir d'entrada a participar en aquest for, que en principi doncs, o era un for de debat o era un for de decisions, això, però en qualsevol cas va haver un determinat moment en què el gremi va decidir sortir d'aquesta taula. Per què?
Bueno, molt fàcil, perquè aquí la regidora Carme Gasulla en el seu moment, no, ens va dir que ella tenia molta intenció d'avançar amb el tema de les platges. Sabem que és un tema complicat, que en portem 30 anys o 40 o jo no sé quants parlant de les platges, però va dir no, estem decidits a fer-ho i per tant, doncs, bueno, avancem en la direcció de fer alguna cosa, i vam dir, escolta, i comptem amb el gremi i encantats. I nosaltres l'únic que vam dir és, escolta, encantats, però nosaltres volem parlar com es parla en qualsevol projecte del curt, del mitjà i del llarg termini, no? És a dir, era l'única condició, si vols dir-li així, per participar en aquest tema, no? I ella va dir que sí, que per suposat, i que més tenia intenció. Això, estem al juliol, el temps passa molt ràpid, però si ens en recordem, em sembla que la primera reunió o la primera ponència que es va fer precisament a Miramar va ser el 15 de setembre, si no recordo malament, del 2023, ja. Uh-huh. És a dir, tot just...
Prop d'un any. Uh-huh.
Tot just acabant la temporada i prop d'un any, no? És a dir, i el compromís era que a finals d'any es presentarien ja les accions a curt, mig i llarg termini, no? Com a mínim per poder avançar i fer alguna cosa a curt termini, perquè estàvem d'acord que a curt termini també s'havia de fer alguna cosa, perquè no valia parlar de les solucions fins d'aquí 10 anys, no? I així va ser, ens vam reunir dues o tres vegades. De fet, en aquella primera ponència ja es va parlar, que es va parlar de fet més del curt termini que del mig i del llarg termini, van venir experts de diversos àmbits, de la Generalitat, de la Universitat, i no recordo ara exactament. Tots van coincidir en la necessitat d'aportació de sorra a curt termini com a única forma viable de minvar el problema de la regressió de sorra a les platges, i no només això, sinó aprofitar la feina que es fan als ports, perquè els ports, si no, no poden operar. El calat dels ports disminueix amb la sorra que s'ha d'acumular a la bocana, uh-huh. i, per tant, han d'extreure aquesta sorra. No només això, sinó que el port de Sitges està cometent una reforma molt important i tota aquesta sorra ha d'anar a algun puesto, i el Departament de Litoral o de Costes, en aquest cas, la demarcació, doncs, evidentment, estava absolutament decidida a ficar aquesta sorra en el litoral, no com a solució definitiva, perquè no ho és, sinó com a ajuda a minvar el problema, perquè no hem d'oblidar que la sorra, a més de facilitar el gaudi de la gent, també és una barrera de protecció del nostre litoral. I això van insistir molt, no? A més, es van presentar molts estudis que van dir que no hi havia cap tipus de problema mediambiental en fer-ho en una determinada distància a la costa i en un determinat... aquí Sitges, en parlo. I, per tant, bueno, doncs tothom va estar d'acord que aquesta era la solució a curt termini, no? La taula del litoral, aquesta va ser la conclusió que va formular, i bueno, a partir d'aquí es va començar a treballar per dir, bueno, ara com ho fem? Es va presentar en el ple també el seu dia, això ja va ser el gener, no? Va ser una moció que va ser aprovada, a més, per majoria del ple, en favor de fer aquesta aportació de sorra, i a partir d'aquí el govern va dir, sí, tot el que vulgueu, però no ho farem. I llavors la pròpia regidora estava en una situació incòmoda perquè ella mateixa estava defensant que el que feia o el que es decidís a la taula ella ho tiraria endavant. Bueno, i el que parlem, no? Pues diferents formacions, diferents opinions, i al final han de votar tots d'acord, encara que no ho estiguin. Bueno, pues així va ser. Llavors vam dir, va arribar un moment que vam dir, escolta, si es prenen decisions que després, per arguments polítics molt respectables, però que no tenen res a veure amb el que es parla i amb la feina que s'està fent, ni des d'un punt de vista tècnic, ni des d'un punt de vista d'acord i institucions de Sitges, té cap sentit, perquè voleu que ens tornem a seure. No, què és el que hem de parlar? Si parlem, 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 i el que es decideix no té cap sentit, perquè decideix algú que no, que s'ha de fer una altra cosa, i es lliga amb el que està passant amb el Club de Mar, amb el que està passant, què té a veure amb tot això, que ni s'ha parlat, doncs, pues, perquè, escolta, aprofitem el temps per parlar d'una altra cosa, però no perdem el temps amb això. I així va ser, així vam dir, escolta, no té cap sentit que mentre no torneu a parlar del curt termini, parlem de com serem d'aquí 15 anys. Està molt bé, i és un debat que s'ha d'afrontar, i d'algun dia s'ha de començar a fer alguna cosa, perquè si no d'aquí 15 anys seguirem igual, però s'ha d'abordar aquest problema i s'ha d'abordar el d'ara, no? Jo sempre dic el mateix, escolta, quan canviem les llums de casa o d'un establiment, el que sigui, per posar-les de baix consum i tal, no traiem les bombetes, ens anem a comprar i esperem 15 dies que el proveïdor ens les porti per tornar a posar-les, no? Seguim encenent les llums amb el que tenim, i quan venen les noves les canviem, no? Pues aquí sembla que no, que es vol treure totes les llums, i quan arribin, pues ja arribaran. I no és raonable, no? Afortunadament, doncs, la demarcació en el seu moment va dir tot el que vulgueu, però aquí ja portem, i ara és el que s'està fent, no?
De fet, anava aquí. Al final, sigui el curt termini o el llarg termini, la demarcació de costes va dir que hi havia una sorra, i que aquesta sorra s'havia d'extreure dels ports i s'havia d'abocar, en concret, en dues platges de Sitges, la de Garraf, que, si no tinc mal entès, encara s'hi està treballant, i la de Sant Sebastià, que immediatament, doncs, si el temps ho permet, doncs s'hi començarà a treballar en breu. Per tant, al final, aquesta primera solució que deia el gremi, d'una manera o d'una altra, s'haurà començat, ni que sigui en petita escala, s'haurà començat.
Sí, el que és trist és que no és el que diu el gremi, és el que uh-huh. diu el sentit comú, és a dir, ho han dit tots, o pràcticament, jo diria, el 90% dels participants a la taula del litoral. És a dir, això que diu el gremi o no diu el gremi, no ho diu el gremi, i ho diu tothom, perquè és el sentit comú, és el que diuen tots els experts, i si nosaltres volem jugar a saber més que els experts, doncs ho podem fer, però no sembla que sigui el seu, no? El més divertit és que aquests experts els ha portat el propi ajuntament, vull dir, no té cap. Llavors, això la demarcació ha dit, pues, s'ha de fer i punto. No ha dit que s'ha de fer només en aquestes dues platges, s'ha dit que s'ha de fer en marees altres, i s'està parlant molt de què s'ha de fer en Bassa Rodona, que és una altra de les platges que estem veient que hi ha actuacions bueno, que no sembla que siguin el més positiu per la nostra façana marítima, i bueno, aquí sí que l'Ajuntament ho vol vincular amb el que passi amb el Club de Mar, amb el Kansas, amb el Pícnic, amb el que sigui. Bueno, una cosa no té res a veure a l'altra, i ens consta que s'està apretant des de la demarcació aquí perquè es faci una altra cosa. No? El que trobo que és trist és que haguem de treballar amb una imposició de la demarcació de costes en coses que són de sentit comú i de protecció del patrimoni de Sitges, no? Com són, que no és ben bé patrimoni de Sitges perquè la platja pertany al, a l'Estat, no? I ara s'està demostrant que l'Estat agafa i fa el que li sembla, no? Però és trist que no defensem aquest patrimoni, diguem-ho entre cometes, de Sitges, no? Que ningú volem una platja de 300 metres, no? Volem pues, un mínim i que sigui el que ha estat en els darrers anys, no el que sempre ha estat, perquè sempre podem tirar enrere, fa 60 anys era una cosa i fa 100 era una altra, però sí una mica pues, a l'ús normal, no?
Aportar sorra és una solució en el curt termini, això hi està tothom d'acord. La solució en el llarg termini entenc que és molt més difícil perquè ni els mateixos experts s'acaben de posar d'acord.
Bueno, no és que no es posin d'acord, diuen que cada municipi té la seva, pues, les seves característiques morfològiques i de corrents, i etc., i que per cada municipi n'hi ha actuacions que potser no valen per al del costat, no? Que no és tan fàcil dir si a Vilanova han fet no sé quins espigons, aquí a Sitges s'han de fer igual. Pues potser sí o potser no. Diuen s'ha d'estudiar cada cas i fer-ho. Ara, posar-se d'acord sí que es posen d'acord perquè hi ha un ventall de solucions i diuen, bueno, estudiem quina d'aquest ventall és la més adient per Sitges i executem-la. El que no ens posem d'acord és en avançar en aquest sentit, no? És a dir, no es sembla que hi ha una resistència en dir, doncs, escolta, agafem, assessorem-nos com ens estem assessorant i tirem pel dret. Escolta, que si han de ser espigons en T, que siguin espigons en T, si ha de ser submergits, si hem de posar biorocs, us han recordat dels famosos biorocs d'Indonèsia? Doncs si han de ser biorocs, el que sigui, però fem alguna cosa, perquè és que fa 30 anys que estem així, i com deies abans, amb la pluja, no sembla que serà un problema que es solucionarà sol, tampoc, no? Llavors, tot això d'on ve? Doncs podem discutir molt de temps, no? Però si hi ha menys sediment als rius, que l'aportació de la sorra ve de les muntanyes, no? És a través dels rius, i als rius posem preses perquè necessitem aigua, doncs patim el litoral, no?
Uh-huh. I si traiem les preses, no tenim aigua.
I si traiem les preses, no tenim aigua i no poden regar els camps. I si s'han fet ports que interrompeixen els corrents, doncs sí, traiem els ports, no? Vull dir, podem parlar de tot això, de tot el que vulguem, però estem en una situació que crec que el sentit comú diu fem alguna cosa, sobretot quan diuen que hi ha moltes situacions que mediambientalment no són complicades, doncs fem alguna cosa per defensar una mica un mínim, no?
La pregunta que us faré és una mica trampa, ho reconec.
Com és habitual.
Vaja.
El Vicenç i tu, no, d'aquí no me'n surto, eh?
Quina seria la platja ideal per Sitges? Quin és el model de platja que... no sé si com a Òscar Estover o com a gran hostaleria us agradaria per Sitges. Clar, hem vist moltes fotos de quan Sitges no hi havia espigons, per exemple, o després amb platges molt llargues, o la platja llarga de Vilanova, si volen, que també està en regressió, per cert, o la platja de les botigues. Quin seria un model diguem adequat de platja per Sitges, diguem que respecti el que com a gremi entenen que és el que necessita el turisme que ve a la nostra població.
Et faig una resposta trampa. Creus que el model de del model de platja que necessita Sitges és l'actual de Bassarrodona?
Jo no crec, ni deixo de creure.
Doncs igual jo he de contestar el mateix, jo ni crec. No, jo crec que el model de platja és una platja que sí,
Bassarrodona... Us ho contestaré, sí. Va. Bassarrodona ara mateix no té platja.
Correcte. No, aquesta era la resposta trampa, no? És a dir, si volem un municipi sense platges, doncs endavant. No sembla que sigui el que vol el municipi de Sitges actualment, no? Ni la gent de Sitges. Llavors, què volem per Sitges? Una platja amb una estabilitat. El model que es decideixi, la que sigui, però el que no ens podem trobar és que la inacció decideixi per nosaltres. És a dir, si volem una platja de 20 metres, doncs hem de mantenir una platja de 20 metres. Si volem una platja de 150, doncs mantenim una platja de 150. I si volem una de 40, doncs una de 40. El que es vulgui, el que es decideixi. La platja que tradicionalment tenim en els darrers 20 anys, que no és aquella platja on hi havia fileres i fileres i fileres de parasols, i no, doncs això doncs segurament en els temps actuals no és possible, però una estabilitat. I el que no pot ser és que la inacció decideixi per nosaltres. No, ara tenim una platja que no n'hi ha, Per què? Perquè ho hem decidit així? No, perquè ens ho hem trobat i no hem fet res, no? I això és el que nosaltres ens queixem, és a dir, què voleu? Decidiu el model que vulgueu, el que vulgueu. Voleu 20 metres? 20 metres. Voleu 150? 150. Però un cop decidit, lluitem per això i mantenim això com Déu mana, no? És a dir, si volem uns carrers asfaltats, a algun carrer sobre un sot, oi que el tornem a asfaltar? No? O deixem que el sot es faci més gran i no, llavors per què no ho fem amb la platja?
És a dir, la queixa del gremi aniria més cap a la indefinició del model.
Per una banda la indefinició del model, però per l'altra sobretot per la incapacitat de mantenir aquest model, és a dir, per no fer res per mantenir aquest model, perquè ningú a l'Ajuntament ha dit que no vol platja a Bassarrodona. S'ho han trobat per un temporal, per una sèrie de circumstàncies, i el que han dit és, no, no volem dragar. Per què no voleu dragar? No, perquè no és, no és sostenible. I qui ha dit que no és sostenible? Quan teniu els experts dient que no passa res en el municipi de Sitges. Evidentment no és la millor solució, però no per un tema de sostenibilitat, perquè no és la millor solució, perquè aportes la sorra i d'aquí 4 mesos torna a estar fora i se'n tornem i és un cost que no té... Si tots els diners que s'inverteixen en tot això s'invertissin en una solució definitiva, segurament ja la tindríem pagada. No? Amb tots aquests anys, però no, no, no veneu històries que no les venen o que no les expliquen així els tècnics, no? Llavors, oi que no heu dit que no voleu platja i us heu trobat? Doncs torneu a reposar-la com la teníeu quan veu arribar. És a dir, jo quan arribo a un puesto, la meva obligació és mantenir-ho i millorar-ho si puc, no empitjorar-ho, no? I en aquest cas crec que ningú amb la visió que pugui tenir de tal pot dir que ha millorat la Bassarrodona, no? Podem donar les excuses que vulguem, però ningú pot dir que ha millorat. I llavors jo crec que l'obligació de qualsevol consistori és mantenir el que tens i si pots millorar-ho, no empitjorar-ho. Llavors això és el que ens queixem, de dir, no heu decidit que aquí no ha d'haver platja, ha empitjorat i no ha fet res per i no només a Bassarrodona. Bassarrodona és l'exemple paradigmàtic, no? Però si baixem a Sant Sebastià, que ara hi haurà una aportació, que és la platja del poble, no? Que es diu de vegades i tal, doncs la Guingueta, pues no sé si pot muntar o no pot muntar, i molts dies té l'aigua... Bueno, no és per la Guingueta o no Guingueta, és per mantenir un patrimoni que tenim aquí a Sitges, no? Uh-huh. I no només per l'activitat econòmica, per l'activitat del poble, no? I més en un municipi que cada vegada hi viu més gent. Quan vagin a la platja amb els nens, perquè ho comentàvem abans d'això, no? Pues jo no hi vaig molt a la platja, no? Reconec que no hi vaig molt a la platja, però quan els nens eren més petits hi baixàvem molt amb els cubells. Jo no crec que només jo crec que tothom, no? Ho hem fet. Si tenim més gent vivint i més famílies vivint, pues hauran de tenir aquest espai, no? Per fer-ho, digo jo.
Més demanda hi haurà de...
A més de que els visitants doncs, venen a Sitges, podem dir que venen el 90%, com hem sentit alguna vegada, venen per passejar pel Garraf. Bueno, és voler posar-nos una vena davant dels ulls i tapar l'evidència.
Venen per la platja a l'estiu? Venen per la platja? Pregunto, eh? No... En el sentit aquest el gremi ha fet molta bandera de la necessitat de les platges de Sitges com un potencial claríssim d'atracció del visitant. Aleshores, fins a quin punt els visitants venen per la platja o... doncs aprofiten la platja, que seria un, diguem, un concepte diferent.
El gremi ha fet bandera de la platja. Perdona que et corregeixi una mica.
Endavant.
De qui és el lema Platja d'Or?
De l'Ajuntament.
Ah, no? Dic, Sitges ha fet bandera de la seva platja.
Correcte.
El consistori actual està en contra d'aquest lema històric de Sitges.
Aquest lema és dels anys 50-60.
Correcte, però, però i el Sitges liberal de quins anys és? I això segueix protegint,
70, sí.
Seguim protegint això, no? Perquè és la nostra identitat com a municipi. Quina és la nostra identitat? Si haguéssim d'agafar 3 o 4 factors que conformin la identitat del nostre municipi, estic segur que tots agafaríem la platja, estic segur que tots agafaríem el liberalisme, li diguem com li diguem, estic segur que tots agafaríem la quantitat d'esdeveniments culturals que tenim a la vila, estic segur que tots agafaríem l'associacionisme que fa possibles esdeveniments com festes majors, com carnavals, etc. I algun més, i no em vull deixar ningú, no? I l'oci nocturn, naturalment, que és una altra de les grans banderes de Sitges amb el carrer del Pecat, no? I el port i altres indrets. És a dir, això és la nostra identitat. Per què ve la gent a Sitges? No crec que podem dissociar cap d'aquests elements, no? És a dir, no, a Sitges vindrien igual si no hi haguessin esdeveniments i no hi hagués cultura. Doncs pues no ho sé. A Sitges vindrien igual si no hi hagués associacionisme, no hi hagués festa major, no hi hauria carnaval. Doncs pues no ho sé. A Sitges vindrien igual si no hi hagués platja. Doncs jo estic segur que no. Però és igual dir, que platja, estic segur que la resta tampoc, no?
La platja seria, en aquest sentit, un element identitari més, diguem, de
és el gran element identitari del qual han fet bandera molts consistoris durant molts anys, no? I fins i tot a arribar a conèixer o a formar part del nom o del lema del nostre municipi, no? És a dir, ha de ser una platja diferent a la que era fa 60 anys, és evident, no? Igual que l'oci nocturn ha de ser diferent que el que era fa 60 anys. Ara, entre això i defensar que no fem res perquè no hi hagi oci nocturn, perquè molesta, doncs, escolta, la festa major, quan passa pels carrers amb les gralles i amb no sé què, també molesta. No? És a dir, si arribem a aquest punt de no ser capaços d'aguantar res, doncs potser ja no som Sitges, no? Jo crec que si preguntem al carrer i ens oblidem de banderes polítiques de cadascun, crec que tothom tindríem aquest consens de que hem de tenir aquests punts com a pilars del nostre, de la nostra identitat, no?
Doncs ja per anar tancant aquesta qüestió, què hauria de passar perquè el gremi doncs tornés en aquesta famosa taula del litoral?
El mateix que... A veure, què hauria de passar? Això és una altra pregunta trampa, perquè clar, si parlem del curt termini, el curt termini en qualsevol llibre, tractat o digue-li com vulguis, s'entén com un any, no? És a dir, si parlàvem del curt termini, per què s'havia de fer en un any i ja no s'ha fet, de què parlarem ara? No? És a dir, bueno, ara el que vosaltres volíeu ja no pot ser, ara tornem a seure i parlem d'aquí 15 anys. No, tornarem a posar les mateixes condicions, però allò de quan, no vull fer servir la paraula, quan t'enganyen, quan et deceben una vegada, la segona que seus a la taula igual seus amb moltes més condicions i molt més, amb molts més, com es diuen, que estava molts més miles, molts més, allò, milestone, que diuen els anglesos, molts punts de control, no? Molts punts de control de dir, a veure, estem avançant pel camí que hem pactat o no?
Allò del gat escaldat.
Clar, és a dir, quan ja una vegada les dit, bueno, doncs tornem a seure a fer camí, però pararem cada 50 metres a veure si estem al mateix camí on ens hem sortit, no? Llavors, jo crec que, evidentment, està bé parlar, però...
Enteneu, de tota manera, que el gremi ha de formar part d'aquest debat i d'aquesta solució?
El gremi, jo crec que sempre ha tractat de formar part de la vila i dels problemes de la vila, i dels, és a dir, i participar, igual que participem en moltes altres coses. Nosaltres no ens hem negat mai a parlar amb ningú. Ara, quan parlem 17 vegades i es torna al punt de partida, els agremiats tots tenim feina, no vivim de l'administració pública. Llavors, no podem tenir reunions i reunions i reunions i 254 reunions per perdre el temps, no? És a dir, tenim les nostres feines i tenim les nostres famílies i hem de viure d'alguna cosa més que del sou públic, no? Que està molt bé viure del sou públic, no vull posar-me en això, però el que sí que dic és no podem estar en reunions i reunions i reunions i reunions i reunions per no avançar i parlar exactament del mateix. Tots tenim prou capacitat intel·lectual, tot que no sigui gaire, per entendre que si hem parlat tres vegades i no hem arribat a res i no ens entenem, escolta, és així el món i no seguim parlant 27 perquè no busquem punts d'entesa i punts d'abans, no? I ja canviaran les coses.
Vinga, canviem... una qüestió. La setmana passada parlàvem amb el president de l'Associació de Taxistes, perquè els taxistes de Sitges s'han incorporat en els taxis del Garraf, i doncs ens comentava que doncs el tema de les BTCs i fins a quin punt el gremi doncs pot o no, o el gremi o no, o les els establiments associats al gremi, perquè en aquest cas són els establiments i no el gremi el que defineix la política de cada establiment, això és evident. Fins a quin punt les BTCs tenen presència a Sitges o la deixen de tenir? Fins a quin punt els establiments han de col·laborar amb els taxistes de Sitges? Fins a quin punt doncs s'ha d'establir aquesta col·laboració?
Jo crec que els establiments col·laboren sempre prioritàriament amb qualsevol institució de Sitges. Jo crec que això està fora de tot dubte, no? El que passa que en una població creixent i un turisme creixent fora de temporada amb tot el tema de les convencions i esdeveniments, que és una cosa que crec que tothom volem, no? I és una cosa que es repeteix insistentment també des de l'Ajuntament, no? La necessitat de desestacionalitzar. Nosaltres som un model per tot Catalunya en desestacionalització. És evident que el nombre de llicències que tenim ara sigui molt semblant al nombre de llicències que teníem fa 40 anys, doncs no sembla raonable, i les necessitats de moviment, les necessitats de mobilitat de la gent, doncs cada vegada són més grans i diferents, no? En aquest sentit, els establiments col·laboren naturalment, o intentem col·laborar amb la institució del taxi de Sitges, que és una institució local, però no donen a l'abast. És a dir, això és un tema, jo també entenc, i hem tingut moltes reunions amb ells, entenc que una persona que s'ha gastat els diners en una llicència vegi tot com una amenaça, no? És a dir, ui, cuidado que ara em quedaré sense feina. La realitat és que això passa en els moments que no donem a l'abast. Al juny, per exemple, hem tornat a tenir un fotiment de problemes amb els taxis. Però crec que és un tema matemàtic, no és un tema d'opinió. És a dir, si tenim molta més gent i molta més necessitat habitacional que fa 40 anys, haurem de tenir més llicències, temporals o no temporals. VTCs, els establiments no controlen el que fan els clients. No? És a dir, les VTCs tu saps que es demanen per l'aplicació i que el client fa naturalment un client que està en un hotel quan ve un VTC el recull a la porta de l'hotel, no el recull en un altre lloc. Uh-huh. Sembla que l'hotel hagi cridat, no, és igual que els Glovo, no? O els repartidors ara que estan, que moltes vegades ens trobem a la porta dels hotels ara les motos amb les pizzas o amb les hamburgueses, amb el que sigui. No les crida l'hotel, les criden els hostes de l'hotel, no? Els nostres clients. Doncs és el mateix, si un client truca a un VTC, doncs vindrà l'VTC. Si un client baixa a recepció, la prioritat el punt principal del recepcionista, em consta, no he fet una altra estadística en els darrers 3 anys, però em consta que sempre era trucar al taxi. Ara, el taxi doncs, té sistemes que ens cancel·len la reserva 5 minuts abans. Bueno, això passa, hem tingut molts directors farts d'agafar l'últim minut al seu cotxe i portar el client a l'aeroport perquè li han cancel·lat el viatge amb el taxi en l'últim moment i el client ja no sap què fer i està desesperat perquè perd el vol. Doncs això és el dia a dia de la nostra feina, no? Què hem de fer?
En qualsevol cas, el fet de que els taxistes sitgetans s'hagin unit també amb la resta dels de la comarca, diguem, doble el nombre de llicències potencials.
Bueno, veurem si és així o no és així, perquè això no vol dir que deixen sense servei a la resta de la comarca.
Això, sens dubte.
Entenc que la resta de la comarca, el dimensionament, és una comarca en creixement també, i entenc que el dimensionament també deu ser... Jo estic fart d'escoltar el jovent de Sitges que quan surt de festa, no? De vegades a Garraf o a Vallcarca, on sigui, els problemes que tenen per poder tornar en un moment que evidentment es veu i no es vol conduir, no? I, pues, això, estic fart d'escoltar els problemes que hi ha pel propi jovent de Sitges per tornar al municipi amb el tema del taxi, no? És a dir, jo crec que és un tema lògic i de dimensionament d'un creixement que no està acompanyat, com parlàvem abans, de creixement d'altres diguéssim, coses que composen el municipi, no?
A veure, anem acabant i bé,
no sé si et queda algun tema polèmic, crec que algun, no? Et quedarà encara, no?
Encara n'hi ha algun.
Són els de sempre, traiem la llista, fem...
Bé. També podem parlar del temps, però avui fem el temps.
Hem parlat.
També fem el temps. No, vinga, traiem del mitjà termini una altra vegada. Tenint en compte una miqueta com s'està dimensionant, cada cop, ja ha parlat Òscar Estover de la qüestió de la desestacionalització i del turisme de congressos, cada cop Sitges viurà més del fora de temporada que del temporada? I això és una mica genèric, perquè al final...
Jo crec que el que intentem és viure establement, o el més establement tot l'any.
Tot l'any.
No? I aquí el que més interessa en tots els tipus d'esdeveniments, no? Això sempre ho diem. Hi ha molts esdeveniments que tenen una importància cultural molt gran i que igual no tenen un impacte turístic gran, i hi ha esdeveniments que tenen un impacte turístic gran i que igual no tenen un impacte cultural gran, no? Aquí el que interessa cada vegada més és tenir més esdeveniments que siguin més duraders en el temps, no? És a dir, millor tenir un congrés de 4 dies que 4 congressos d'un dia, no? I que donem els serveis perquè la gent s'hi senti a gust i segueixi venint, no?
Caldria un palau de congressos?
Tenim un centre de congressos a Sitges, no? Podem parlar, jo no sóc la persona per dir-ho, però podem parlar segurament amb el director d'aquest establiment i preguntar-li quina és l'ocupació del Palau de Congressos actual, perquè aquest Palau de Congressos, tornant a tirar d'història, em acusaran de... Sí, bueno, ja tenim uns anys, no? però als anys 80-90, quan es va projectar això, es va projectar precisament per tenir un centre de congressos a Sitges, no? Quina ocupació té això? Perquè és molt maco dir projectes, no? Grans projectes megalòmans, però després s'han de mantenir. Llavors, si tenim un centre de convencions que té una ocupació, ho desconec, però dir un 30% anual, no té més sentit esperar a tenir un 100% d'ocupació, a tenir el got ben ple per abans de posar-ne un altre a la taula, o comencem a fer gots que ens costaran molts diners. Sí, són projectes molt macos i que venen molt i que políticament són molt encertats, però que igual no tenen un sentit i té una despesa important. No?
Vinga, i una última que hauríem d'anar acabant.
I després, perdona, una altra cosa. Hi ha molts esdeveniments que igual no venen a Sitges si els posem en un centre de congressos. I em refereixo, per exemple, al patchwork. Per què ve el patchwork a Sitges? Perquè estan a la platja, a prop dels establiments. Si el patchwork el posem en un centre de congressos, diran que el centre de congressos de Barcelona és molt millor que el de Sitges.
Doncs una última. Fins a quin punt Sitges ven per si mateixa, o fins a quin punt hi ha un punt de subsidiarietat de Barcelona, del que passa a Barcelona, del que es fa a Barcelona i que repercuteix a Sitges? Com està la balança en això?
Barcelona és una gran capital mundial i evidentment ens beneficiem de Barcelona, no? De fet, molts congressos a Sitges es venen com a Barcelona, perquè per una persona als Estats Units això és Barcelona, no? I per un punt de congressos, doncs, els agrada estar en l'extraradi, que diuen ells, de Barcelona, i venir aquí, no? És evident que Barcelona és un gran pol d'atracció mundial, no per Sitges, sinó per tota Catalunya. Això ho deia abans el diputat de turisme, no? Diu, tenim un transatlàntic i els que anem darrere, que ens és més fàcil navegar per la seva estela o intentar sortir a mar obert i navegar nosaltres. Doncs aprofitem-ho, no? Aprofitem-ho. Jo crec que Barcelona és una cosa molt important que tenim i tenim la sort de que sigui una gran capital i tant de bo que es cuidi. Ens faltaria tocar un tema, ja que toques Barcelona.
Va.
Que és el tema dels robatoris, no?
Seguretat.
Seguretat. Jo sóc conscient i agraeixo, evidentment, a la policia local i als Mossos tot el que fan, perquè, evidentment, és molt més important molts altres temes, com violència de gènere, com, bueno, molts temes que no venen al cas, i afortunadament això està controlat gràcies a la seva feina de prevenció, també, però això no treu que s'està convertint en un problema molt important el tema dels robatoris, i aquesta temporada potser hauria d'entrevistar el president del gremi dels robatoris, perquè estan fent el seu agost abans de començar l'agost.
Sembla que no el tenim localitzat.
Jo em temo que sí que el tindreu localitzat. Aquest és un dels grans problemes que tenim, és a dir, que els tenim localitzats, però fins i tot la policia es veu incapaç de poder fer res, perquè la legislació actual permet que si ho fan d'una determinada manera, doncs tornin a estar disponibles per treballar, no? I això és un tema que preocupa. Només cal donar una volta pel vinyet i veure, pues, vidres trencats al terra un rere l'altre. Ara ens hem trobat un episodi que va sortir fa 4 dies, no?, d'un atac amb gas pimienta.
A un jutge, sí.
A un jutge, però que no és el primer tampoc. Vull dir, afortunadament no és amb violència generalment. Bueno, ja que parlem de tot, agraïda que no és amb violència, però el tema del robatori s'està convertint en un tema molt important, no només a Sitges, sinó també a Barcelona. No? Ja ho era, però està creixent exponencialment.
Ha arribat a la preocupació entre la clientela de l'hotel?
Sí, naturalment, perquè nosaltres ens veiem en l'obligació d'avisar, no? De vigilar amb les coses, tanqueu les finestres, vull dir, teniu cura d'això, perquè hem de pensar que molts clients són nord-europeus, venen del nord d'Europa i no venen pensant en què deixar la maleta un moment a recepció per fer el check-in li pot desaparèixer, no? I això està passant, no? I llavors, ha passat sempre, s'està incrementant i nosaltres el que volem és posar un toc d'atenció a dir, i la policia està fent una gran feina, però igual a nivell legislació hauríem de mirar entre tots què hem de fer, i per això ho diem, no?, per treure el tema i que estigui en boca de la gent, a veure si així hi ha un canvi, perquè és un tema que és molt preocupant.
Doncs acabem amb aquest tema que preocupa el sector com preocupa la ciutadania en general. Òscar Estove, president del Gremi d'Hostaleria, em sembla que més o menys hem tocat tots els pals avui.
Jo crec que sí. Mai jo crec que per avui ja està bé.
Moltes gràcies i bon estiu.
Gràcies a tu, igualment.